Venim d'anys d'incertesa, tant social com política, com econòmica, i parlant d'economia, al món ara mateix hi ha un bon còctel que ho sacseja tot plegat. I per analitzar aquesta situació i anar més enllà, ens acompanya ara mateix aquí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia, el president de Pimec Vallès Occidental, el santcugatenc Xavier Pujol. Senyor Pujol, gràcies per atendre Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres. Hola.
El primer de tot, com pinta aquest 2023?
Doncs és un any ple d'incerteses. L'any 2022 semblava que era un bon any de superació del postpandèmia i de creixement per recuperar nivells anteriors, però amb les dificultats que vam començar de l'elevat cost de la benzina, se li va sumar l'energia disparada i malauradament la guerra d'Ucraïna, que ha complicat altres aspectes que ja venien d'endarrere, de matèries primeres, subministraments, fiabilitat, costos, i això ha compromès a vegades doncs, nosaltres representem a les micro, petites i mitjanes empreses, que a vegades són les que més pateixen aquestes situacions en petita escala. Així i tot, l'any 2022, a pesar dels avisos que hi ha hagut, ha estat un any raonablement bo. No hem crescut el que s'esperava segons les previsions, però sí que ha acabat sent un any amb creixement, perquè també venim d'uns efectes de recuperació i amb una certa injecció d'ajudes, els Next Generation i d'altres coses que han ajudat a arribar a aquest nivell. El resultat, per tant, a nivell de creixement de la riquesa, del PIB, d'atur, semblava que era satisfactori, però s'ha començat a disparar la inflació, s'han començat a prendre mesures per corregir-la a nivell de tipus d'interès que estan comprometent la capacitat d'inversió o dels costos del finançament de les empreses, per tant, juguen en contra, i això se li suma acompanyant els costos salarials que s'estan negociant alguns convenis i que estan repercutint doncs, aquesta inflació. Per tant, comencem l'any 2023 amb incertesa perquè els indicadors avançats hi apunten a que pot haver-hi com a mínim una desacceleració econòmica. En els pitjors dels escenaris, una recessió. I falta per veure la intensitat i la durada, però incertesa.
I el segment d'empreses que representa Pimec, aquestes petites, mitjanes i microempreses, han resistit bé aquests embats que han vingut?
Doncs, en general, parlem de Pimec a tot Catalunya, doncs la resiliència amb la que han abordat aquestes dificultats ha fet que hagin sobreviscut, moltes vegades amb sacrificis de marges, amb sacrificis personals, de reducció dels ingressos dels empresaris, però han resistit més enllà del que apuntaven els informes interns que fèiem. En particular en el Vallès Occidental, que és el territori en el que jo represento, doncs donada la diversificació de l'economia de les empreses, més basada en la indústria, per sobre de la mitja de Catalunya, donat que els serveis que l'acompanyen i la construcció estan aguantant, comerç potser és qui més pateix, es augura un 2023 més resilient, més capaç d'aguantar aquesta situació que està per venir.
I vist des d'una altra perspectiva, ja no com aguanten aquestes empreses, sinó què poden aportar a l'economia en global i a sortir d'aquest forat al final?
Què podem aportar com a Pimec?
O les empreses del sector, eh?
Sí, les empreses del sector el que han de fer, donada aquesta situació, és estar preparades. El mínim de responsabilitat des de Pimec el que intentem és donar informació perquè prenguin les decisions adequades i diem, en aquest entorn el que hem de fer és primer, ser-ne conscients, segon, estar preparat. Què vol dir estar preparat? Doncs millorar les palanques de competitivitat. Una indiscutible és la digitalització i la innovació. Hem de ser capaços de ser més productius per assumir aquests increments de costos que estem patint en diferents àmbits, energia, salaris, matèries primeres, etc. Més productivitat per poder subsistir. Innovació per aportar més valor, per entrar en nous mercats. Col·laborar entre nosaltres, les micro i petites empreses que representen el 99% de les empreses del país, el 75% de l'ocupació i el 67% de la riquesa que es genera, a vegades són més vulnerables si actuen soles, i el que animem a fer és que col·laborin entre elles. No cal que s'ajuntin amb noves empreses. Si creixen, està bé, però que com a mínim ho afrontin, perquè la dimensió és una vessant competitiva en aquest moment.
Estem gravant aquesta entrevista l'endemà que el Parlament hagi donat el llum verda a la B40 per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Com a PIMEC, com veuen aquest projecte, la B40, el quart cinturó?
Bé, el nom a vegades es confon, perquè parlem d'aquesta infraestructura des de fa molts anys, més de 60 anys, i llavors originalment estava prevista com una via d'alta velocitat, de llarg recorregut, amb més capacitat, que desdoblés l'autopista. Ara ja no estem parlant d'aquest projecte, estem parlant, i més parlant amb clau de Vallès Occidental, i més parlant amb clau del que realment es demanaven als pressupostos, en el pacte que proposava el PSC, de la Ronda Nord, que uneix Sabadell, Terrassa, i dona accés directe a Castellar del Vallès. Nosaltres sempre hem estat a favor de la millora de les infraestructures que augmentin la competitivitat de les empreses. Recordem que és una comarca que té un índex industrial alt, i això vol dir moviment de mercaderies, de logístic, de camions que porten matèries primeres, que treuen producte acabat, i també de molts ciutadans que es mouen i que pateixen a vegades els efectes, doncs, de que per anar a Castellar, atravessant Sabadell per la Gran Via, estan parlant de 50.000 vehicles diaris que ocasionen molèsties a nivell de contaminació acústica, ambiental. Per tant, tot el que sigui millorar les infraestructures a nivell de competitivitat per les empreses i de qualitat de vida pels ciutadans, allà estem nosaltres. Com es defineix tècnicament el traçat, això es pot acabar d'estudiar, però està clar que hi ha un dèficit d'aquesta infraestructura des de fa molts anys i que cal posar-hi una solució, i per tant nosaltres ja estem a favor.
Però el fet que Esquerra Republicana hagi acceptat aquesta proposta del PSC gairebé a contracor, sembla que ho han fet. De fet, el mateix president Aragonès deia que assumia aquesta això com una conseqüència per aconseguir el pressupost. Això no fa tema que pugui ser un pacte que no sigui tan estable com potser desitjarien totes aquelles persones i sectors que estan a favor d'aquest projecte?
Sempre aspectes com ensenyament o infraestructures, que el recorregut des de que s'aprova fins que s'executa és llarg, requereix d'un consens amb mirada llarga, i en aquest cas nosaltres doncs vetllarem per estar darrere de que es compleixin aquests pactes. S'ha signat o s'ha aprovat un pacte, però s'ha d'acabar materialitzant. En el Consell Comarcal del Vallès Occidental es va escenificar que venia el Ministeri, venien els alcaldes de la zona, però la Generalitat no hi era, doncs, per aquest pacte ja fa uns mesos, abans de l'estiu. Intentem que ara, a part de disposar dels fons que ha d'aportar a l'Estat, doncs es dissenyi un projecte tècnic i es porti a terme, perquè no passi com aquelles coses que es dota de pressupostos però no s'executa l'obra. En aquest sentit, primer que estarem molt amatents de que segueixin el curs.
Aquí sempre ho mirem una mica de reull, la B40, i sempre ens preguntem quin impacte pot tenir en el cas de Sant Cugat del Vallès. Des de PIMEC, com creuen? Perquè qualsevol podria pensar, ostres, ens queda una mica lluny i no ens afectaria aquí a Sant Cugat. Realment tindria algun tipus d'impacte la B40 en el municipi de Sant Cugat?
De fet, en el mateix paquet d'actuacions que està proposat pel Ministeri de Foment, hi ha una sèrie de millores molt properes a Sant Cugat, aquí mateix, a Bellaterra, en accessos a Barberà, etc., que han d'impactar directament en els embussos que estem patint a Sant Cugat en un sentit i un altre. Ja no cal arribar a la B40. Per tant, en totes aquestes petites actuacions, que a vegades petites actuacions ja produeixen unes grans millores, penso que tindrem guanys. El fet de que, a més, milloréssim aquesta Ronda Nord, s'ha de veure l'execució tècnica que es porti a terme, però beneficiós ho serà segur, i l'impacte en l'entorn pel que estem estudiant nosaltres, no ha de ser de desgast com alguns partits apunten.
Canviant de tema, vostè va arribar a la presidència de Pimec Vallès Occidental el juny de l'any passat. La pregunta obligada, com estan en aquests mesos?
Bé, sempre que comences doncs una relació, doncs els principis són molt intensos i en aquest cas així ho està sent. A més, estem en una comarca amb molta vida social, empresarial, de molta implicació a nivell de cambres de comerç, a nivell d'entitats, a nivell d'associacions d'empresaris, de comerç. Per tant, tenim una riquesa en el territori que és molt bona, perquè vol dir que hi ha una societat participativa, però a nosaltres ens exigeix també estar a l'alçada. Per tant, de moment molt intensa, però molt engrescadora, i promet.
Vostè va comentar una cosa quan va assumir el càrrec, va dir que volia fer activisme empresarial, ho tenia que apuntar, i dic, això li he de preguntar. Ens pot explicar una mica més com es materialitza aquest activisme empresarial?
Sí, perquè des de que va assumir la presidència l'actual president, l'Antoni Cañete, és un dels lemes que ha impulsat la seva campanya, que el que vol dir és que aquell espai que no ocupem nosaltres serà ocupat per uns altres que no defensaran els nostres interessos. En el nostre cas, parlant de l'economia i de les empreses, diem que les micro, petites i mitjanes empreses representen el 99% de les empreses, però no estem representades en molts òrgans. S'ha fet una reforma laboral en la que no han intervingut. S'ha fet ara, aquesta setmana s'ha aprovat fa pocs dies, el conveni del metall de Barcelona, i en la mesa de negociació no hi havia representació de les petites empreses. L'activisme l'entenem com ocupar tots aquells espais que puguem per defensar els interessos de la realitat de les micro, petites i mitjanes empreses, que és diferent de les grans empreses. I, per tant, tenir aquesta actitud d'involucrar-nos i tenir aquesta capacitat de defensar els nostres interessos.
I ara estem en un any electoral per partida doble. Tenim municipals i a finals d'any tindrem eleccions generals. Quin paper tindrà Pimec en aquests períodes?
Bé, al final són aspectes polítics en els que Pimec no intervé, sí que la nostra, no ens signifiquem amb cap partit, defensem els interessos econòmics de les empreses a les que representem, que són totes les micro, petites i mitjanes i les persones autònomes. Per tant, el paper que juguem sempre que hi ha eleccions és de intentar transmetre aquells problemes que identifiquem per sectors d'activitat que tenim representats, que comerç, que turisme, que agro, que metall, dels territoris a on arribem, transmetre no només aquests problemes, sinó també propostes de millora, propostes de solucions que siguin escoltades, que siguin incorporades en els programes electorals i després en els programes de govern. I amb això ho parlem amb totes les forces.
Per acabar, miri, tinc una pregunta, i al final és una rutina nostra de redacció d'aquí, de la feina que fem, i és que sovint quan hi ha una estadística, una sèrie de dades, sempre anem a buscar què passa amb Sant Cugat, i sempre ens trobem que Sant Cugat, en general, quan parlem de dades econòmiques, empresarials, acostuma a destacar i acostuma a destacar en positiu. Llavors, aprofitant que el tinc avui aquí a vostè, li vull preguntar què representa per Pimec, Vallès Occidental, tenir un municipi com Sant Cugat, que és més menut, és la meitat de població que, per exemple, Terrassa, que Sabadell, però que, tot i això, destaca moltíssim. Com valoren vostès el paper de Sant Cugat en aquest conjunt de municipis del Vallès?
Per nosaltres, com a Pimec, Vallès Occidental, és un luxe comptar amb un municipi com Sant Cugat, perquè i també un repte d'adaptació dels rols. Tradicionalment, la comarca del Vallès Occidental ha tingut dos pols, que són Terrassa i Sabadell, cadascun amb una cambra de comerç, però en els darrers anys Sant Cugat ha esdevingut una potència no només en nombre de ciutadans, sinó també en el pes econòmic de la comarca. Per tant, una de les coses que he introduït en el meu mandat és distribuir les vicepresidències en tres àrees. Una d'elles és Sant Cugat, perquè l'àrea d'influència de Sant Cugat, que està prenent un pes específic important i que, a més, amb el tipus d'indústria que està desenvolupant, el tipus d'economia que està defensant, la capacitat d'influència en el seu entorn s'ha de reflectir també en les polítiques que hi treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Cugat o intentem estar, com ho fem amb Sant Cugat Empresarial, com a entitat local, per anar alineats amb els plans d'actuació, amb, per exemple, ara s'està treballant un pacte d'ocupació digna i de qualitat, doncs on està molt bé que Sant Cugat lideri a vegades alguns dels programes que amb altres municipis que tenen una tendència històrica diferent costa més. Per tant, nosaltres hem d'aprofitar i assumir aquest repte.
Doncs estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Senyor Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental, un plaer tenir-lo aquí i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.